Bon dia a tothom i benvinguts a aquest acte acadèmic d'inauguració del curs 2013-2014. Un curs que a ulls dels professors és un ull més, és un curs més, però a ulls dels alumnes és especial. Sempre el curs que fa un estudiant és l'especial, és el seu curs. Haig de dir que és un curs que un any acadèmic es presenta dintre del context de dificultats que ja venim arrossegant en els últims anys. El més probable és que dintre d'una setmana la Generalitat ens doni una mala notícia respecte al finançament de les universitats, una altra mala notícia, que vol dir una disminució d'un 2% del finançament ordinari. I la nostra feina des de la universitat és intentar que aquesta condició de restricció econòmica no es traslladi de manera efectiva a les aules. Jo penso que s'està aconseguint de manera força efectiva i especialment en aquesta facultat on em consta que pràcticament des d'un punt de vista de l'alumnat la transmissió d'aquesta restricció és pràcticament nul·la. Per tant, és una qüestió de la qual ens podem congratular tots. També és un curs especial aquest que ve, perquè serà un curs on començarà probablement un nou equip de govern a la universitat i, per tant, és un curs on segurament s'endegaran nous reptes que tenen a veure ja no només amb la Universitat de Girona, sinó també amb el futur del sistema universitari català, que segurament que experimentarà bastants moviments en el futur. Res més per aquí, a part de donar-vos la benvinguda, voldria ja cedir la paraula al senyor Agustí Codina, que és membre del Consell Social.
Bon dia a tothom, senyor vicerrector, senyora degana, senyor degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Moltes gràcies en nom del Consell Social de la Universitat de Girona per haver-nos convidat a l'acte d'inauguració del curs 2013-2014. Ens trobem en un moment històric, en un moment de reptes, en què l'estat social de dret, l'estat de benestar que hem conegut fins ara, està amenaçat, greument amenaçat. I aquesta amenaça també afecta el nostre sistema universitari, no només en quant al finançament, que ara comentava el vicerrector, sinó també en quant al paper que juga la universitat en la formació dels joves i en la seva preparació per un futur laboral cada cop més incert. De totes formes, que l'estat del benestar estigui amenaçat no vol dir que estigui derrotat i encara es pot salvar. Que passa que per fer-ho crec jo que ens hem de ser capaços de despullar-nos de dogmatismes que ens ofeguen el debat, ens ofeguen el criteri, i hem de ser capaços d'estar oberts a idees noves, a qüestionar-ho tot, a no considerar res com immutable. I comento tot això perquè amb la meva curta experiència en el Consell Social he vist que quan s'han fet en aquests moments petites propostes, modestes propostes per intentar precisament combatre aquesta amenaça, es reacciona sovint d'una forma dogmàtica, molt poc crítica, per exemple invocant doncs la privatització de la universitat pública i sense entrar ni tan sols a pensar o analitzar les propostes que s'estan debatent. El dogmatisme no és bo, jo crec que hi ha moltes coses en països del nostre entorn que podem mirar i podem aprendre'n, i francament, jo penso que no defensa pas millor la universitat pública ni no defensa pas millor el sector públic i se'l porta constantment a la boca com si fos un tòtem venerable, sinó que qui pensa noves idees, qui treballa per salvar-lo i amb criteris, això sí, evidentment, de justícia i d'eficiència. Res més, moltes gràcies.
Gràcies. Agustí, té la paraula la degana d'aquesta facultat, la doctora Carme Saurina.
Gràcies. Benvolguts vicerrector, degà del Col·legi d'Economistes, membre del Consell Social, president del Col·legi d'Economistes de Girona, presidenta del Col·legi de Titulars Mercantils de Girona, director de l'Escola Tècnica Superior, degana de l'Escola de Facultat d'Infermeria, gerent del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvinguts tots. Sigueu avui molt benvinguts a aquesta inauguració oficial del nou curs a la nostra facultat. El vicerrector, el representant del Consell Social, ens han començat a parlar de problemes. Evidentment que hi són. evidentment que hi són. Per nosaltres estem aquí amb, jo crec, aquests reptes que ells diuen, però també amb il·lusions renovades. I penso que tenim tots plegats moltes ganes de tirar endavant. Avui deixeu-me saludar, evidentment ja us he saludat a tots, però als estudiants i als professors que per primer cop ens acompanyen avui a aquesta facultat, però també a tots els professors i estudiants més veterans que ja fa temps que sou aquí i evidentment al personal d'administració i serveis. Tots plegats amb problemes, però hem anat caminant junts i jo penso que hem anat sabent superar els problemes que hem anat tinguent. Estic segura que seguirem caminant, a pesar d'aquest any complicat que ens anuncia, però també ho era el passat. Jo crec que serem capaços de també aixecar-nos, tirar endavant i fer avançar cada dia i millorar aquesta nostra facultat. Aquest any, a més d'impartir el darrer curs, ara sí ja, de les llicenciatures d'Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia, i els graus, tots tres, Comptabilitat i Finances, Administració i Direcció d'Empreses i d'Economia, hem obert la porta a dues dobles titulacions. Administració i Direcció d'Empreses amb Economia i Administració i Direcció d'Empreses amb Enginyeria en Tecnologies Industrials. Aquestes titulacions ens aporten perfils específics. Són perfils complementaris de cares a la inserció al mercat laboral. Permeten ampliar el perfil professional dels estudiants que ho desitgin, però a més, de ben segur que ens afegiran a tots plegats valor en aquesta facultat. L'any passat, segur que no ho recordeu, però em vaig referir a quatre grans àmbits d'actuació. Uns objectius prioritaris que ens proposàvem per tirar endavant aquesta facultat. Ens felicitem i us felicito perquè hem sigut capaços d'avançar en cada un d'ells. No penso fer balanç, però sí que m'agradaria dibuixar alguns dels trets que seguim pensant que cal tirar endavant en aquesta facultat. Trets que jo crec que van configurant el nostre ADN i que van donant ànima en els nostres estudis. Pel que fa a les actuacions abans de que els estudiants de secundària ens entrin a aquesta facultat, evidentment que seguirem col·laborant amb totes les activitats que la Universitat de Girona programa. Avui m'han anunciat que torna a fer-se el programa Itinera, per tant, sí. Però a més, volem ja consolidar l'Olimpiada d'Economia. L'Olimpiada d'Economia és un enllaç entre el que són els estudis secundaris i la universitat. L'any passat és un concurs, de fet, estatal, que té una fase local. L'any passat hi van participar-hi un centenar d'estudiants i uns 17 centres. L'experiència va ser molt positiva i volem seguir endegant aquest tipus d'experiments, experiències. Hem obert també una nova via de comunicació entre nosaltres i avui que us tinc a tots aquí, deixeu-me fer-ne una mica de propaganda. Hem obert un Facebook institucional. Volem comunicar-vos i volem comunicar-nos d'una manera àgil i fàcil. Evidentment que tenim la web, però mai sembla que us costa molt de posar-vos-hi. Per tant, us convido, si el Facebook és una de les vostres eines de comunicació, que també adopteu aquesta eina de la facultat i que tots plegats puguem estar més relacionats. Hem extès també el pla d'acció tutorial, el segon curs, l'any passat vam començar primer. Proposem l'organització de l'Autumn Seminars on Economics and Business i també d'un Staff Week. Volem atraure professorat i PAS internacional respectivament. I evidentment donarem tot el nostre suport als promotors dels dos nous màsters que esperem poder iniciar el curs vinent. Continuarem treballant en les estades de pràctiques, amb intercanvis d'estudiants, tant nacionals com internacionals. I junt amb la càtedra de joves emprenedors, volem també augmentar els contactes amb les institucions i empreses que ja col·laboren amb la facultat. Volem ampliar-les i volem establir noves vies de col·laboració. Per aconseguir aquests reptes comptem amb vosaltres, comptem amb la vostra il·lusió, amb problemes i tot. Comptem amb el vostre treball, estudiants, comptem amb el vostre estudi. Volem que et seguiu, que tireu endavant. Cada curs ha de ser un curs, sisplau. No us quedeu enrere. Són temps complicats i realment vosaltres també heu de posar-hi la vostra part. I deixeu-me per acabar que no és just que en aquest acte que ens aplegui no expressi el meu agraïment. El meu agraïment, en primer lloc, a tot l'equip de deganat que m'acompanya i a tot el professorat i estudiants i, evidentment, al personal d'administració i serveis d'aquesta facultat. Si no sigués per tots vosaltres, seria impossible fer caminar i tirar endavant aquesta facultat dins d'una universitat en els moments com els que vivim. I ja no vull entretenir-vos més. Avui el paper central de l'acte l'ha d'ocupar el nostre ponent, el doctor Casas, que és el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i cal que agraeixo de tot cor que hagi acceptat amb les seves responsabilitats doncs, deixar part del seu temps per dedicar-nos a nosaltres. El seu títol és molt suggerent avui. Catalunya, visió i objectius econòmics de futur. Espero que ens aporti una mica de llum i una mica d'esperança aquests temps que vivim. Són moments complexes, com ha comentat el nostre vicerector també. El doctor Joan Casas, jo crec que gairebé no mereixeria presentació. És degà del Col·legi d'Economistes des de l'any 2008, però deixeu-me que parli d'algun dels seus trets més importants, o més que ens el caracteritzen una miqueta més. El doctor Casas és doctor en Economia Financera i Comptabilitat, està llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, és diplomat en Gestió i Perfeccionament Directiu del Sector Públic, és diplomat en cursos sobre les comunitats econòmiques europees, diplomat en alta direcció financera, és auditor de comptes, soci fundador de Faura Casas, membre del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i el Creixement, ha fet de professor al Departament d'Economia i Empresa de l'Autònoma i durant la seva intensa vida professional ha treballat en el sector de les entitats financeres com a analista financer i d'inversions. Ha dirigit i publicat estudis econòmics, és autor de diversos articles sobre temes empresarials i econòmics i també ha publicat diversos llibres. Com a degà, és president de la Comissió d'Economia de la Salut i em plau destacar el conjunt d'anàlisis i reflexions que ha fet i està fent al voltant de l'economia. Penso que la lliçó d'avui ens il·luminarà a tots. Joan, tens la paraula.
Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom, senyor vicerrector, representant del Consell Econòmic i Social, de gana, amics alguns de molt temps. Francament, primer de tot, volia agrair l'oportunitat que se'm dona de poder estar aquí compartint aquests moments. De fet, els que hem tingut al llarg de la nostra carrera en relació amb l'àmbit universitari, estar a l'universitat sempre és un atractiu més, sempre fa goig, sempre m'agrada. És a dir, que des d'aquest punt de vista, per mi no és cap sacrifici, sinó tot el contrari. És tot un plaer poder estar avui amb vosaltres comentant una mica doncs, aquest aspecte tan important com és el de veure com se'ns planteja el futur. De fet, deixeu-me dir dues coses també de criteri, dues coses, diguem-ne, de principis, que són les següents. Aquí veig que hi ha molts estudiants de primer, hi ha molts professors, aquests ja ho sabran. De fet, una de les primeres coses que s'ensenya pràcticament a totes les ciències és amb quines altres ciències té relació allò que estudiem. I pràcticament té relació amb tot. Si estudiem economia, doncs segur que té relació amb història, té relació amb la sociologia, té relació amb les matemàtiques i té relació amb estadística. Això és bastant obvi. No? Doncs bé, amb economia a mi no em van dir que tenia molta relació també amb la farmacologia. I per què? Home, diu perquè per una cosa relativament senzilla, perquè quan llegiu els prospectes dels medicaments veureu que no n'hi ha cap que no tingui efectes secundaris. Tots et cobren allò, però tots tenen efectes secundaris. Bé, doncs amb economia passa el mateix. És a dir, és bastant absurd intentar buscar l'opció òptima en un entorn complicat. Sempre hi ha opcions que són adequades per aquell moment, però que tenen efectes secundaris que no els podem negligir. Per tant, doncs, aquesta és la primera cosa. O sigui, si ens dediquem exclusivament a magnificar els efectes secundaris, probablement no prendrem mai cap medicament. Doncs amb economia passa el mateix, és a dir, si cada opció per les quals ens hem de decidir, perquè la inacció és el pitjor que pot passar, ens dediquem a magnificar els efectes secundaris d'aquella opció, probablement no faríem res. Per tant, d'entrada, jo penso que hem d'admetre que estem en un entorn complicat, que té efectes secundaris, tot, i que hem d'optar per allò que en té menys d'efectes secundaris, però no buscar allò que és químicament perfecte, perquè difícilment no ho trobarem. Lligat amb això, segurament serà una miqueta quasi bé per inclinació personal, però penso que és bo també que tinguem una opció, no vaig a dir optimista, il·lusament optimista, però almenys sí animada, perquè la repetició permanent del discurs de que estem diguem-ne en una situació complicada no ens acaba portant enlloc. Una cosa és reconèixer la situació, que és molt complicada, altra és reconèixer que no és fàcil sortir-ne i l'altra és estar permanentment explicant de que no hi ha forma de sortir-ne. Per tant, jo ja us aviso, adverteixo que primer hem de parlar d'allò que és adequat i intentaré donar-hi una opció positiva que no vol dir il·lusa, però simplement positiva. Dit aquesta petita introducció, i parlant del tema que ens ocupa, la primera cosa que em vaig plantejar és dir, bé, per encarar el futur, aquesta Catalunya del futur, en qualsevol dels escenaris, és a dir, amb l'escenari de que disposem dels instruments d'un estat propi o en el supòsit de que no disposem d'uns instruments d'estat propi, quins són els elements amb els quals hem de partir? Cap allà on hem d'anar? Si tenim instruments potents hi arribarem més fàcil, si no els tenim tan potents hi arribarem més lentament o potser no hi arribarem, però això no vol dir que no haguem d'intentar-ho. I la primera cosa és el capital. Ràpidament pensareu, si pensem en capital, pensarem en el capital financer, que és el capital, diguem-ne, que tots coneixem. Bé, perquè el que necessitem per comprar una vivenda, bé, és el que necessitem per fer qualsevol cosa. De fet, aquest és important, però realment la competitivitat dels països no ve pel capital financer, encara que ens ho pugui semblar. Home, si no n'hi ha, difícilment farem res, però el nucli essencial de la competitivitat, del qual estem parlant, no és estrictament el capital financer, és el capital humà, és el capital organitzatiu institucional, és el capital físic i és el capital tecnològic. Per tant, si volem tenir una Catalunya de futur amb capacitat de competir i de mantenir una societat, diguem-ne, de benestar que pugui donar als seus ciutadans un bon nivell, hem de veure o hem de treballar perquè aquests elements, el capital humà, l'institucional, el físic, el tecnològic, estigui en situació de poder competir amb el nostre entorn que ens ve a sobre. Per tant, aquest és el tema clau que hauríem d'analitzar. Com estem i què hem de fer per arribar a tenir aquest capital? Comencem pel capital humà. Capital humà, que és el més clar. El capital humà, entès modernament, òbviament no és tenir mà d'obra. El capital humà és tenir una posició en educació, en salut i en atenció i retenció de talent. Per tant, doncs, quan parlem de capital humà de futur, aquells elements de competitivitat que hem de tenir, hem de fer una anàlisi sobre el nivell educatiu, el nivell de salut i el nivell que tenim de generar i retenir talent, perquè en definitiva aquest és el repte que tenim de cara al futur. Abundant amb això, comencem pel tema de l'educació. Algunes de les coses ja les heu sentit força vegades. Jo faré un petit repàs i deixaré pel final, diguem-ne, el que podria ser la sorpresa d'aquest tema, del capital humà. Comencem per les reformes bàsiques. A veure, difícilment tindrem un capital humà suficientment competitiu si mantenim les taxes de fracàs escolar actual. Amb les taxes de fracàs actual d'un 30% aproximadament, difícilment al futur tindrem un capital humà que pugui competir amb altres societats on estan invertint d'una forma molt important en evitar o en fer que la joventut, que la gent que surti del sistema educatiu en els seus diferents estadis estigui en un nivell de competència alt. Per tant, primer repte que tenim, bastant conegut, no hi insistiré, perquè a més és molt repetitiu. Segon, acabar per la igualació per baix, que se mantengui bé, el que vull dir, que se mantengui bé. El sistema educatiu, com tot, ha de ser universal, ha de permetre que tothom hi tingui accés i ha de permetre que tothom que tingui qualitats efectivament les pugui desenvolupar. Tothom, sense cap tipus de limitació, òbviament, ni d'origen ni de classe social. Això és molt diferent de pensar que aquesta igualtat s'ha d'aconseguir a base de que el sistema, diguem-ne, s'iguali per baix. És a dir, que en lloc d'auspiciar l'excel·lència, per evitar que hi hagi dins del propi sistema educatiu una certa disparitat en el ritme d'aprensió dels coneixements, s'opti per l'opció, diguem-ne, més fàcil, que és intentar igualar per baix. És a dir, no promocionarem l'excel·lència, tots serem iguals, però segurament pel camí, amb aquesta opció, ens hi deixarem molt talent desaprofitat. L'altre és fer una formació professional prestigiada. Aquest és un tema important, també. Aquest és un tema important. Com vull dir, una formació professional prestigiada, i això ho dic en l'àmbit universitari, vull dir que és una peça clau del sistema global educatiu i que l'hem de situar en el seu nivell d'acceptació social. I posat aquí el model alemany, perquè el model alemany és el model que es copia i té força èxit. I el model alemany, en definitiva, el que ve a fer és que la definició i la programació de la formació professional es faci en cooperació amb l'àmbit empresarial, en definitiva, que és allà on ha d'anar a raure el segment de formació professional. El que també és cert és que si continuem amb una formació professional o bé poc prestigiada o bé que no estigui prou connectada amb l'entorn empresarial i productiu, doncs no aconseguirem que aquest element del capital humà estigui al nivell que hauria d'estar-hi. Equilibrar la formació per formació activa. I ara vinga precisament relacionant-ho amb el que deia abans. En aquests moments, la nostra estructura educacional, d'una forma molt gràfica, diríem que a nivell universitari, i admetent que els nostres universitaris, les nostres universitats, no estan lluny amb la seva qualitat del reste d'universitats d'Europa, tenim un mateix percentatge de nivell universitari. No diferim substancialment. En canvi, de titulació mitjana, estem molt més baixos. I aquest percentatge, que és més baix amb titulació mitjana, es compensa amb que tenim molt més percentatge de gent amb educació bàsica. Per tant, si comparem la nostra població activa i el seu nivell educatiu i el comparem amb els països amb els quals ens volem assemblar, tenim el mateix nombre d'universitaris percentualment, tenim quasi 10 punts per sota de titulació mitjana i tenim 10 punts per sobre d'educació bàsica. Bàsica vol dir bàsica. Per tant, és obvi que per apropar-nos en aquest segment haurem d'incrementar en detriment de la població d'educació bàsica la titulació de grau mig o la titulació mitjana, que d'alguna manera o altra ens enllaçaria amb el que he dit abans amb la formació professional. Evitar els canvis permanents en el sistema educatiu i el pla d'estudis. Difícilment es pot fer una bona tasca en l'àmbit educatiu si cada vegada que hi ha un canvi de govern comporta també un canvi de pla d'estudis. Això, realment, si us hi fixeu, és que tenim per comparar, presumptuosament, no? Tenim per comparar no únicament Europa, sinó molt especialment Àsia. Tenim per comparar, és a dir, no es canvia cada vegada el pla d'estudis, perquè això és un atemptat directe a la capacitat que el pla d'estudis acabi sent el pla d'estudis que dona rendiment. Cada canvi té uns costos importants que es paguen amb menys capacitació d'aquest capital humà. I finalment introduir l'àmbit d'anglès. Això ja ho sabeu i això està avançat, però indefectiblement necessitem una societat amb un nivell d'anglès molt més alt que el meu, per cert. I quina és la notícia, diguem-ne, positiva de tot això? Home, què ens diu les informacions que tenim? Comencem per la informació bàsica, l'informe PISA, que el coneixeu tots. L'informe PISA ens diu que a Catalunya té aproximadament un nivell de comprensió, ja sabeu que la PISA fa tres nivells, la comprensió lectora, matemàtica i científica. Bé, fent un cap més, diríem que la població catalana es troba a 498 punts. Estem una mica per sobre de l'OCDE, una mica per sobre. I en canvi estem per sota de Corea, que en té 539, Finlàndia, que en té 536, Canadà, 524, Japó, 520, i Suïssa i Noruega per sobre 500. Per tant, estem per sobre l'OCDE, però lluny del que serien els països amb els quals ens hi hem de, diguem-ne, imitar o admirallar. I quina és la notícia positiva? La notícia positiva ens diu que aquests països no gasten més que nosaltres, ni en termes absoluts ni en termes relatius, en educació a aquest nivell. No és veritat. És a dir, l'èxit no depèn tant a la nostra situació d'invertir-hi més diners, tot i que aquests moments de retallades pot semblar que és un comentari interessat, no és. Les xifres no divergeixen substancialment, sinó que és un tema de model, de rol dels professionals de l'ensenyament, de rol de l'enfocament, de concepte global del que és l'educació en el conjunt de la nostra societat. Per tant, efectivament, no estem molt lluny, tenim camí per recórrer i tenim un avantatge que d'entrada no és un problema de limitació greu de recursos. hi ha menys recursos, però no insalvables. Per tant, és estrictament un problema de reconduir, de fixar-nos i de tornar a reorganitzar tot el que és l'educació bàsica especialment. I podem fer-ho, ho podem fer-ho. Es necessita voluntat, voluntat política, capacitat, saber on se va i tirar-ho endavant. Es necessita bàsicament això. De moment no es necessiten, per entendre'ns, no depèn de que tinguéssim molts més diners. Anem a l'altre aspecte, que és el de la salut. Modernament estarem... Capital humà, salut. Salut. A veure, si estem parlant de capital humà i estem parlant de societat, òbviament no podem ignorar la salut. Seria bastant absurd. Però és que la salut és un tema bàsic també per la qualitat d'aquest capital humà. És bastant obvi, però a vegades s'oblida. Difícilment es pot tenir un capital humà competitiu amb un sistema sanitari o amb un nivell de salut deficient. O un sistema de salut que només sigui bo per uns quants. Per tant, el sistema de salut és molt important. I aquí partim d'un fet que val la pena reconèixer. El sistema sanitari català és perfectament comparable i competitiu amb qualsevol dels sistemes sanitaris més importants del món. Més importants del món. No sortim malparats, tot el contrari. Especialment el sistema hospitalari. L'atenció primària segurament es complica, però el que és l'assistència hospitalària, estrictament hospitalària, és un sistema perfectament compatible i comparable amb qualsevol sistema del món. Jo diria que inclús està en el nivell alt. En el nivell alt. Quin és el repte que tenim? Home, que tenim un repte gravíssim. No el tenim nosaltres, el tenim tots. Que és que en el sistema sanitari, com sabeu, la pressió que es fa de tot tipus, a nivell de costos, de demanda social, pressió tecnològica, demanda de salut, és molt alta. De manera que s'està produint, com en pocs sectors, una, diguem-ne, distància cada vegada més gran entre els costos que es poden pagar i els costos que el conjunt de la societat demanda. Per tant, hem de buscar una solució. Jo no us donaré quina és la solució, us diré més o menys com ho han solucionat altres llocs. I, en definitiva, també, quan diem que hem de prendre una opció determinada, que segurament tindrà efectes secundaris, m'estic referint a això. Hem de buscar un model que ho faci sostenible. I resumit molt, després ja estic parlant d'un sistema com el nostre, que és universal, importantíssim, i que en principi no té cap tipus de limitació per tractar en la població. Aquest és el model del qual hem de preservar com sigui possible. Només hi ha dos grans enfocaments a nivell europeu, perquè fora d'Europa és una altra història. És una altra història. Si aneu als Estats Units doncs, i teniu una bona assegurança i una targeta Visa, probablement no tindreu problemes. Si no, s'us complicarà. I altres llocs tenen un sistema molt poc desenvolupat. Per tant, sí que és cert que el model europeu és el model que hauria de ser imitable. Ara l'hem de fer sostenible. Aquest és el tema. Hi ha dos models. El model britànic, que és un model de cost-efectivitat. És un model, si em permeteu l'expressió, molt economicista i molt lluny de la nostra cultura. En definitiva, el que fa és dir, escolti, tractarem allò on l'efectivitat dels recursos aplicats sigui mesurable i sigui realment desitjable. M'explicaré. I llavors comencen a fer coses, és a dir, si una persona doncs, és fumadora i té menys risc, i té més risc, perdó, de que qualsevol tractament cardiovascular, per exemple, tingui menys eficiència, discriminarem per aquell que l'efectivitat dels recursos aplicats sigui més alta. Això és molt dur. Fins al punt de que l'any passat el sistema britànic de salut va arribar a estimar, això està publicat, va arribar a estimar que segons quins medicaments s'hi posaven uns 50.000 euros i no asseguraven que allargaven la vida com a mínim un any, no els prestarien. Això són coses estudiades i explicades. És un model britànic. Cost-efectivitat, model, bueno, si no el prestaria el sistema públic, Òbviament, si vostè és fumador, si sou fumadors i teniu calés per pagar-vos, us atendran allà on sigui. No? Però aquest és el model, estic parlant del model europeu. Anem al model l'altre, el model nostre, el model holandès, el model francès, el model que és d'entrada universal i que és un model que no estableix limitacions. Quin és el problema? El problema inevitablement és que l'hem de fer sostenible. I llavors, per això, l'alternativa que es planteja és la del copagament. Copagament vol dir simplement que una part del cost sanitari estigui pagat per qui ho utilitza, sigui el medicament, sigui amb medicaments, sigui amb l'aspecte d'hoteleria en l'àmbit hospitalari, sigui el que sigui. Això s'ha de discutir. De fet, hi ha 3 o 4 possibilitats. Una que és incrementar la tributació a les figures que ja coneixem, l'altra és pagar una part del medicament, l'altra és posar impostos, i aquesta s'ha quedat així a mig fer, posar impostos a aquell tipus de menjars o begudes que atempten directament a la salut, per exemple les begudes amb una alta dosi de sucre, ensucrades, perquè després el que se'n fa càrrec dels efectes de beure molta beguda ensucrada és el sistema públic. O sigui, tots els que no beuen begudes ensucrades també paguen el que en beu, que és ben lliure de fer-ho. No? Per tant, una de les línies seria la de gravar més aquest tipus de menjars o de begudes que tenen efectes a la salut per finançar precisament el cost de la salut. Ara, en qualsevol cas, l'opció és, ja parlo ja a nivell personal, com que no m'agrada el model britànic, perquè és molt dur, segurament hem d'optar pel model de copagament, a no ser que fóssim capaços de tenir un sistema tan sumament eficient que els recursos públics fossin suficients, valgui la redundància, per finançar tota la salut a tota la població sense cap tipus de limitació, ni per prominença ni per cap tipus de limitació. Aquest és el repte que tenim. Com us he dit abans, té efectes secundaris. Té efectes secundaris. El copagament té efectes secundaris. Ara, què és millor? No afrontar-ho i deixar malmetre un dels sistemes sanitaris essencial pel capital humà del futur? Aquesta és l'opció que hauríem de prendre, que no és el moment ara, però simplement ho deixo posat. Anem al tema de la retenció de talent. Amb el tema de la retenció de talent, de fet, penseu, en aquests moments, llavors ho veurem també, la societat del futur, no cal que us ho digui, si nosaltres, precisament ara, un dels grans problemes que tenim per reduir la taxa d'atur, home, és que efectivament es va optar al seu moment per una sèrie de sectors que afegien poc valor afegit. Quan aquests sectors han estat en crisi, doncs realment no hi ha forma de crear ocupació perquè aquests sectors es puguin incorporar a el que serà l'economia del futur. Per tant, doncs, tenim un repte important. Vulguem o no vulguem, l'economia del futur, la societat del futur, el talent, entès com a cosa global, com vull dir talent, no vull dir els genis només, vull dir el talent, la capacitació, l'esforç, la connexió, la inquietud intel·lectual, això és elemental, no d'estudiant, sinó durant tota la vida. Aquest és un element de complicitat clar. Sense aquesta inquietud intel·lectual de la població no serem competitius. No quan s'és estudiant, que per descomptat, sinó després, especialment. Per tant, doncs, en aquests moments ens hem d'afrontar aquest repte. Com ho fem per retenir i per generar talent entès tal com l'explico. De fet, hi ha dos mètodes que he posat aquí. Un és infraestructures d'investigació de qualitat. Bueno, com veurem després, tampoc estem tan malament en això. En aquests moments, a Catalunya sol, hi ha 25.000 investigadors de primera línia. Està aviat dit, 25.000 investigadors de primera línia. La majoria d'aquí, però també n'hi ha de fora. Per tant, això més o menys ja hi és. Ara, tenim un repte de cara al futur, de cara a aquesta Catalunya, de millorar les infraestructures i sobretot un suport a la integració. Com vol dir suport a la integració, és que ens hem d'acostumar a un món on el talent doncs circularà i anirà allà on estigui millor i on pugui desenvolupar més la seva activitat. I per això vol dir integració, tant a nivell de facilitar la seva integració des d'un punt de vista lingüístic, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista sanitari, des d'un punt de vista d'escoles dels fills, tota una pila de coses. Tot aquest conjunt de coses són els que ens han de permetre mantenir i retenir i captar talent. És un altre dels reptes que tenim. Bueno, això, amb aquest breu repàs, acabaria el que és el capital humà, que no és poc. El tema escolar, el tema de salut i el tema talent. N'hi hauria un, també, que és el tema... el capital institucional i organitzatiu. A veure, especialment dedicada a l'administració pública. El capital institucional a vegades no s'hi dona importància. Els estudis comparats ens diuen que els estats, diguem-ne, a imitar, els estats que més ens poden atreure, no són aquells que tenen molta matèria prima. Bueno, n'hi ha alguns que tenen molta matèria prima, com és els països àrabs, i francament no us aconsello que els imiteu en moltes coses. Hi ha països, Finlàndia, bueno, pot tenir recursos naturals, però no són fàcils d'explotar. Els països que realment han aconseguit ser competitius, tots tenen una característica, que és que tenen un capital institucional i organitzatiu molt potent, molt fort. Difícilment es pot ser molt competitiu per recursos naturals que tinguis si no tens una estructura administrativa, una estructura de governança de la societat democràtica i potent. Difícilment. I els països amb els quals ens imitem aquesta cosa la tenen molt solucionada. Per tant, en el nostre cas, hauríem de plantejar-nos cap a quina, diguem-ne, administració ens hauríem de dirigir per poder tenir aquest element de competitivitat. Per tant, doncs, he fet aquí una especial referència al sector públic, tot i que no és únicament el sector públic. Comencem per una cosa, que és que el sector públic ha d'estar, vulguem o no vulguem, orientat a resultats i rendició de comptes. Això sona molt bé i sona a que es repeteix, però és cert. Per exemple, abans he posat com a exemple de salut el model britànic, que no és un model, des del meu punt de vista, imitable, en canvi, amb rendició de comptes, l'Audit Commission sí que ho és. Ho és molt. O sigui, qualsevol ciutadà britànic, anglès i escocès, el millor, doncs pot anar al seu municipi, al seu ajuntament, i dir, escolta, a mi, quant em costa la recollida d'una tona d'escombraries? I té aquesta informació publicada i auditada, a més, I no fan això únicament, sinó que diuen poblacions del mateix nombre d'habitants a qual li surt. Si qualsevol ciutadà de Girona pot anar i saber preguntar i obtenir quant costa una recollida de tones d'escombraries a Girona per habitant i quant li costa a una població dels mateixos habitants. Això vol dir que d'entrada que el que li costa menys és millor, no? D'entrada vol dir que és una informació, igual li costa menys per altres coses que cal estudiar, no? Però aquest concepte de rendició de comptes, insisteixo, auditats, per l'Audit Commission és un model a seguir. No és el model britànic de salut, però sí que ho és el model britànic de rendició de comptes. Simplificació de tràmits. En aquests moments l'administració catalana o espanyola, en aquest cas perquè el model és el mateix, està situat en el rànquing de països facilitadors al número 38. Com vol dir el número 38, vol dir que de 38 en avall ja podem arribar fins a 200, però vaja, allò els que valen la pena estarien els 15 o 20 primers, per entendre'ns. Un nou marc d'ocupació, superar les servituds del sistema de funcionaris i la seva aversió al risc. A veure, no vull dir amb això, jo soc funcionari amb excedència, per tant conec el tema, no vull ser simplista amb això, No, el sector públic no té per què actuar mimèticament igual que el sector privat. Però amb algunes coses sí. I en aquest sentit, el model estricte de funcionari, el model de primar el procediment sobre el coneixement, de vegades, no és un model, diguem-ne, d'una administració que ens serveixi gaire de cara al futur. Hi ha una aversió al risc brutal. Hi ha un principi que el podeu identificar fàcilment a tot arreu, que és quan aneu amb una empresa i la mireu, aviat sabreu si és una empresa emergent o una empresa decadent. És fàcil de saber-ho. Pregunteu, amb una empresa decadent, el conjunt de l'empresa, la cultura, l'equip directiu, té una gran aversió al risc. Amb una empresa emergent, que està en expansió, que té, només cal veure-ho, l'equip directiu, el que tira endavant, el que dirigeix, precisament és el que assumeix riscos, no el que evita riscos. L'administració, vulguem o no vulguem, i soc funcionari amb excedència, parlo amb molta franquesa, doncs crea una enorme quantitat d'experts en evitar riscos. I efectivament van progressant i van fent la seva carrera i el que han après és evitar riscos. I a darrere seu hi ha una ingent quantitat de normativa de tot tipus que l'arropa. Jo dic per dir que l'administració, si tu no vols fer una cosa, tens una quantitat de lleis que t'ho permeten, que és espectacular. Fer-ho habitualment comporta un risc i aquest risc s'ha d'assumir. Per tant, doncs, és un repte que tenim en quant a administració, superar el model per arribar a fer-ho un model més pensat per una societat com la que estem, parlant. Cal professionalitzar la gestió del sector públic. Ara ja està professionalitzada, però els professionals, parlo en general perquè hi ha tot, òbviament, no? Però són essencialment gent que controla el procediment, són gent que coneixen molt el procediment administratiu. De fet, a cap se'ls ha fet un curs de direcció de persones, per exemple, no? El cap de servei habitualment és una persona que coneix molt el procediment, però això és el que el dona professionalitat. Amb un concepte modern, la professionalització de la gestió és alguna cosa més. Cal descentralitzar funcionalment i centralitzar serveis comuns per a economies d'escala. El territori també l'hem de racionalitzar. En aquests moments hi ha més de 2.000 entitats públiques a Catalunya, més de 2.000, que no són poquetes, i 7 nivells de competències. No ens queda cap més remei que incentivar la col·laboració públic-privada ben entesa. La col·laboració públic-privada vol dir, com ho poso aquí, primer, que el control ha de ser públic i en molts casos la gestió pot ser privada. Això és la col·laboració públic-privada. Tenint en compte, com quan parlo de gestió, no parlo de la clàssica concessió. Per una concessió, i si vas a guanys són per tu, si van a perdre ja els posarà al sector públic. No, no. Gestió privada vol dir compartir riscos i compartir beneficis. El que és important és que el control, el que planifica, sigui el sector públic. I el que marca les pautes sigui el sector públic. La gestió probablement pot ser privada en molts casos. La societat del futur, en els països on ens podem comparar, aquesta col·laboració amb aquests principis que us estic dient de control públic i gestió privada i entenem per gestió assumir riscos i beneficis dona bons resultats. Probablement és un camí que hauríem de començar a seguir. Hi ha precedents en el nostre cas, tot l'àmbit de la concertació, sigui l'àmbit sanitari com l'àmbit educatiu, no deixa de ser una col·laboració pública-privada. Uns marquen les pautes i altres executen. Per tant, la nostra societat, la catalana almenys, no està lluny d'aquest principi. L'espanyola ho està molt més. I finalment, hauríem de ser capaços d'establir polítiques al marge del cicle polític, tant el cicle polític com el cicle pressupostari. Hi ha algun tipus de polítiques que no pot ser que estiguin qüestionades cada vegada que hi ha un canvi de govern o cada vegada que el pressupost et limita. Hi ha un tipus de polítiques que han d'estar per sobre d'això, més llarg termini. De lo contrari, és molt difícil, com deia el Sèneca, que és molt difícil per aquell que no sap on va saber si té vent favorable o no. Bé, doncs nosaltres passa bastant, perquè hi ha un canvi permanent amb algunes polítiques que han de ser essencials a llarg termini en funció del canvi de govern. Hi ha polítiques i les administracions que funcionen no deixen, per entendre'ns, no supediten el cicle polític determinades polítiques com pot ser l'educació, com pot ser les infraestructures o com pot ser inclús la sanitat. No pot estar supeditat aquests elements claus de la societat a què el cicle polític o el cicle pressupostari condicioni les tècniques i les polítiques a seguir. Això també ens hi hauríem de posar-hi a treballar, especialment amb tot allò referit al dèficit estructural. Vosaltres sabeu que el dèficit no és contraindicat per naturalesa, òbviament, en situacions de crisi hi ha uns estabilitzadors que funcionen, subsidis, atur, el sector públic pot tenir una actuació molt eficient contra el cicle depressiu, però en canvi hem de ser molt conscients que hi ha un cicle habitual, que és l'estructural, que és aquell que et dona un dèficit a partir dels ingressos i les despeses normals en un entorn, diguem-ne, no sotmès a un cicle expansiu o un cicle depressiu. Ara tenim un gran problema, en general. El dèficit estructural que tenen les administracions, en general, és perquè van cometre aquest error d'una forma brutal. És a dir, van generar un nivell de despesa pensant que els ingressos que venien d'un cicle excepcionalment expansiu es mantindrien limitadament. I això no va passar ni de lluny. Per raons que tots sabem, el cicle no tan sols no es va perllongar, sinó que es va veure frenat i inclús es va veure retrocedint. Per tant, doncs, una certa capacitat de tenir polítiques que no estiguin marcades pel cicle polític i pressupostari és absolutament vital per tenir unes administracions i un capital organitzatiu que sigui vàlid per aquesta economia de futur a la qual ens veiem abocats. Abans m'he deixat una cosa parlant del capital, que era parlar del tema universitari, ja que estic aquí a la universitat, no? El tema universitari a Catalunya tampoc estem malament. Cal partir d'això, malgrat soc molt sensible a el que s'ha dit avui aquí. Mireu, a Catalunya hi ha 11 universitats, entre privades i públiques. Això surt a un ràtio d'universitat cada 700.000 habitants. Les societats que volem imitar, avançades, aproximadament tenen un ràtio cada milió d'habitants. Per tant, des d'un punt de vista d'infraestructura universitària, no estem malament. I això val la pena que ho tinguem present tots plegats. Segurament de cara al futur sí que és cert que es precisarà una certa coordinació interuniversitària. De cara al futur sí que s'haurà d'incentivar la connexió entre, això ho explicaré ara més endavant, suposo que tinc temps, més endavant, entre la universitat, que vol dir docència, que vol dir recerca, i s'hi ha d'afegir un tercer punt, que és transferència de tecnologia, transferència de coneixement. Transferència a qui? Home, aquells que ho han d'aplicar, essencialment al sector productiu, no únicament al sector productiu. I quan dic al sector productiu, ho dic en termes amples. Per tant, diríem que tenim una bona xarxa universitària, és bo dir-ho, tenim un bon nivell comparativament dels producte d'aquesta universitat, és a dir, dels estudiants, tenen un nivell perfectament comparable estàndard a nivell europeu, i la universitat té un repte que ha d'assumir ella, que és que a més de la docència, que és el seu objectiu bàsic, a més de la recerca, que també és un objectiu bàsic, s'ha de proposar que el coneixement i el talent que té es transfereixi al conjunt de la societat i molt especialment al sector productiu. Aquest és el model que funciona, i tenim models també, podem. Aquest és un model que funciona a Israel. A Israel, bàsicament, tenen una pila d'empreses d'alta tecnologia que figuren al Nasdaq molt més que tota la resta d'Europa junts, i és essencialment perquè el cicle entre universitat, cultura innovadora i transferència de tecnologia està molt ben estructurat. Per això tenen tantes empreses de primer nivell. O a Massachusetts, per parlar un altre, també tenen el mateix nivell. És a dir, la connexió administració-universitat, sector productiu i transferència de la recerca bàsica a l'aplicada és bàsic també per aquest futur que ens espera. Dit això, passaria a l'altre ràpid, al capital físic. Home, estem a lo mateix. Parlo de les infraestructures. A veure, d'entrada explico uns quants criteris. Hem de deixar de prioritzar una consigna que era el de hem de tenir més infraestructures. Bueno, jo penso que més que tenir més infraestructures hem de tenir les estructures millor i bastant més ben encertades des d'un punt de vista de rentabilitat social. No cal incrementar molt l'estoc públic d'infraestructures. El que cal és planificar bé, tal com dic aquí, planificació, sector públic i probablement també finançament, execució i manteniment amb participació del sector privat. Però el que és més important és que els projectes que es facin han de tenir un cost-benefici claríssim, és a dir, que la rentabilitat social ha de ser superior al cost d'oportunitat dels recursos que s'esmercen en això i per tant es deixen de posar en un altre lloc. Efectivament, això podem tenir tots una plaça o una piscina, un poliesportiu, una autovia, i això queda molt bé. I realment, ara, l'autovia que fem, o el poliesportiu que fem, els recursos els deixem de posar al sistema sanitari, o els deixem de posar al sistema educatiu. Per tant, doncs, la rentabilitat social hem d'assegurar que sigui alta, perquè de lo contrari ens trobarem com el gran disbarat que s'ha fet a les infraestructures espanyoles, que és que tenim un sistema sanitari pràcticament en fallida i tenim la xarxa de tren d'alta velocitat més important després de Xina del món. I també no la més important en quant a nombre de quilòmetres, també la més antieconòmica del món. O sigui que no és fàcil aconseguir les dues coses. Per tant, doncs, les infraestructures sí, per descomptat que sí, però home, sobretot veiem que en un entorn com el nostre, i tenint en compte el que us deia, que no hi ha, diguem-ne, mesures químicament pures, totes tenen efectes secundaris, la inversió en infraestructures, que és molt alta, va en detriment, i això passa a l'espanyol en aquests moments, d'un sistema universitari, d'un sistema educatiu o d'un sistema sanitari. El tenim en fallida i en canvi tenim unes infraestructures de transport ferroviari espectaculars. Exactament el contrari del que s'hauria d'haver fet. Dit això, anem a les infraestructures que necessitem. O sigui, transport, hídriques, energètiques i telecomunicacions. Faré un breu repàs perquè això donaria per estar aquí parlant. Comencem. El tema de les infraestructures és aquell que entronca directament amb el fet que no pot estar sotmès al cicle polític i al cicle pressupostari. És una planificació que ha d'estar concertada amb tot el conjunt de la societat i ho ha d'estar-ho especialment amb un horitzó a llarg termini. I per tant això supera àmpliament el marc del marc pressupostari o d'un cicle polític o d'una legislatura. Entrant a concretar, el sistema actual nostre té un biaix importantíssim en negatiu, que és que hi ha un excés de transport de mercaderies, especialment per carretera, per via viària. Per tant, el futur passa per incrementar la participació del ferrocarril com a element de transport de mercaderies, estic parlant bàsicament. Fins al punt que en aquests moments tenim aproximadament el 4,2% del transport total de mercaderies es fa per ferrocarril, quan el que hauríem d'aconseguir, el mix que d'alguna forma o altra es té com a òptim, seria d'un 10%. Aquest 10% curiosament ja el teníem fa 20 anys, ja el teníem. El que passa que l'expansió d'aquests 20 anys, el creixement d'aquests 20 anys, i només falta que es passegeu per l'AP7, s'ha fet essencialment per via viària. El ferrocarril ha quedat en segon terme. I ara, a més, s'ha prioritzat el ferrocarril de transport de persones, quan realment el repte el tenim amb el transport de mercaderies. Aquest objectiu del ferrocarril tampoc s'ha de fer, diguem-ne, en brut. S'ha de contemplar, primer, la funció de segmentar per usos i trànsit, com poso aquí, llarga, mitjana o curta distància, i la naturalesa del transport, si és mercaderies o bé persones. Per tant, el repte que tenim és, de cara al futur, hem d'incrementar el transport per mercaderies i s'ha de ferrocarril per mercaderies i s'ha de segmentar per el que és de mercaderies, el que és de persones i per curta, llarga i mitjana distància. De lo contrari, estem abocats a un col·lapse fort, i ara veureu a més per què, quan ho relacioni amb tot la mercaderia que pot venir del món asiàtic si fem la feina que hem de fer en els ports. Una vegada feta les mesures més, diguem-ne, emblemàtiques, en el nostre cas l'eix transversal, el quart cinturó, segurament hem de buscar un model coherent de transport viari i que inevitablement aquest model haurà de comportar el pagament per ús, en part, perquè és l'única forma de fer-ho competitiu tant amb el ferrocarril com competitiu amb el medi ambient, com competitiu pràcticament amb tot. El segon, la col·laboració públic-privada, insisteixo en el que deia, planificació, disseny, regulació, sector públic, sector privat, pot fer el finançament, construcció i gestió. Anem al tema dels ports. En aquests moments, el transport d'Àsia, fa un quant temps, si teniu el mapa al cap, veureu que hi ha el transport que va d'Àsia a Europa. El transport que va, què tenim a Europa? El que va d'Europa a Estats Units, Amèrica. I el que va d'Amèrica a Àsia, correcte? Són els tres grans nuclis de transport. Fins fa pocs anys, el transport més important de tot era el que feia Europa, Amèrica. En aquests moments això s'ha transformat totalment. És a dir, el transport, la línia de transport marítim, estic parlant, més important en aquests moments és Àsia-Europa, que passa pel Mediterrà. I el segon és Estats Units-Àsia. De manera que al mig, aquest mar tan bonic, ha quedat, home, no dic poc densitat, però comparativament poc densitat. Per tant, tenim un repte importantíssim, que és que fins ara el 75%, com a mínim, del transport asiàtic que passa pel Mediterrà va als ports del nord d'Europa. Va a Anvers, va a Amsterdam, va a Rotterdam, el 75%. I fins i tot que han de fer una volta espectacular per arribar allà. Tres dies d'anar més i tres dies de tornar. Per tant, el repte que tenim els ports de Catalunya, dic de Catalunya perquè amb un sol de Barcelona no ens ho cruspim tot, és fer una bona oferta competitiva per captar el comerç asiàtic. I això vol dir essencialment unes bones bases logístiques en aquí, perquè si aneu a Anvers i aneu a Rotterdam no són únicament ports, hi ha unes bases logístiques importants. Allà desembarquen molta mercaderia i la munten allà, i quan la tenen muntada la porten al mercat corresponent. O sigui, no és que transporten ja el producte fet, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no. Porten i el munten tot el producte final, i aquest el transporten als mercats de centre d'Europa. Bé, nosaltres necessitem unes bones bases logístiques i, òbviament, una connexió ferroviària important entre el port i el centre d'Europa, essencialment el famós corredor mediterrani. Per tant, aquesta és una opció de futur. Sense corredor mediterrani perdem, no hi ha el comerç espanyol, no hi ha el que pot venir del nord d'Àfrica, sinó essencialment el que ve d'Àsia, que en aquests moments és la ruta marítima més important del món. Arriba a quadriplicar el comerç que ve d'Àsia a Europa, quadriplica el que va d'Europa a Estats Units. Està aviat dit, eh? Està aviat dit. I finalment tenim l'aeroport. Ara, a l'aeroport tenim ara alguna bona notícia, que és que malgrat tot tenim els amics de Madrid sumament cabrejats, perquè estan descobrint que efectivament l'aeroport de Barcelona els passa la mà per la cara en aquests moments pel tema d'esport de passatgers, i que la seva pretensió de convertir-se en un gran hub internacional que d'alguna manera absorbís tot el comerç aeri de tota Espanya, per descomptat, i fes de connexió amb Sud-amèrica, aquest plantejament se'ls està complicant més del compte. I en canvi l'aeroport de Barcelona, bé per la seva connectivitat i per la seva situació, està captant molt més del que es pensava. De tota manera, fixeu-vos bé, l'aeroport de Barcelona és en aquest moment, tinc aquí, l'aeroport de Barcelona, en aquests moments l'aglomeració metropolitana de Barcelona és la vuitena d'Europa. Quan dic Barcelona dic aglomeració, i ara no voldria pecar perquè jo no soc de comarques de Barceloní, però realment és una aglomeració important. Dos, el Prat en aquests moments és el novè aeroport de volum de passatgers, però és el tercer amb origen destí. Això vol dir que ve molta gent, però que no podem aprofitar la capacitat de que la gent que vingui aquí se'n pugui anar també a un altre lloc. O sigui que hi ha moltíssima gent que el que fa és d'on ve, pam, i va a Barcelona, i es queda a Barcelona. És el tercer aeroport d'Europa on el passatger origen-destí, és a dir, que ve d'un lloc i es queda a Barcelona, és el tercer. Això és bo, però molta gent ve a Barcelona, sí, pot tenir una lectura negativa. La lectura negativa és que no poden anar a un altre lloc. Per tant, la connectivitat encara està molt baixa. Si qualsevol de vosaltres voleu anar a Hong Kong, ara no sé si ja vol, doncs us heu d'anar a Madrid o a Frankfurt. I llavors és bo perquè quan fan l'anàlisi aquell del dèficit fiscal, faig un petit parèntesis, i calculen el que representa que ens en beneficiem nosaltres, representa que si has d'anar a Hong Kong, el cost del viatge d'aquí a l'aeroport de Madrid no tan sols el pagues tu, sinó que representa que sobre reps un benefici per això. Aquest és el càlcul que fan a Madrid pel tema de les marges fiscals, que és un tema bastant curiós. Bé, per tant, hem de incentivar la connectivitat. Hem de fer que Barcelona pugui, si no ser un dels grans hubs, perquè és complicat, però almenys a incrementar la seva connectivitat. Perquè tenim estructura, ho tenim, simplement cal utilitzar-la. Bé, el tema hídric. El tema hídric, com sabeu, és un tema molt important i aquí l'única cosa que es pot fer és un mix intel·ligent entre desalinizadores, reutilització, interconnexió de conques. Tenint en compte que aquí tenim un problema, tenim un problema, que és que per raons que ara no venen a compte, la tarifa que paguem en general cobreix només el 68% del cost de l'aigua, 61%, amb tot el que hi ha a sobre, De manera que ara també ho estava mirant i el preu del metro cúbic a Barcelona és de 1,78 i a Berlín és de 4,9. Això, dit en termes gràfics, no passagia res de bo. I vol dir que el recorregut per incrementar la tarifa està servit. Però bé, en qualsevol cas tenim un problema que és aquest problema. Hem de ser intel·ligents amb aquest mix, tenint en compte a més que tenim un element negatiu, que és que el cost només es cobreix amb el que paguem els usuaris un 68%, que és molt baix. Energètiques, no entraré ara en la discussió, tornem a estar amb el mix de renovable, gas nuclear, gas natural i nuclear, i és un tema complicat i sé que s'ha de fer amb molta participació dels afectats. I finalment, vaig ràpid perquè veig que tinc encara el temps, sí, telecomunicacions, és ben senzill. Europa en general té uns objectius per l'àmbit de les telecomunicacions. Per tant, entre que som part d'Europa, tinguem estat propi o no, doncs no cal que inventem res. Els objectius són que el 100% dels europeus aquest any 2013 tinguin el 100% de banda ampla bàsica. No sé si ho aconseguiran, que ara no s'ha acabat, però estan amb això. De banda ampla ràpida es pretén que el 2020 ho tinguin el 100% dels europeus. I de banda ampla ultraràpida, de 100 megabits per segon, el 50% al llarg del 2020. Aquests són els objectius. O sigui, no cal inventar res, no? Perquè aquests elements no se'ls escapa que tenen molta relació amb la productivitat, molta relació amb la competitivitat. Per tant, són infraestructures que hem de tenir com a mínim el mateix que tenen altres competidors europeus. Quan dic europeus, dic del món diguem-ne asiàtic més desenvolupat. Bé, jo acabaria amb el tema de la innovació per no allargar-me. A veure, la recerca facilita la innovació, està claríssim, i la innovació facilita la productivitat. Per tant, aquí diguem-ne, de tot aquest objectiu de competitivitat, el més elemental, el més bàsic és què fem amb la recerca. Hi ha dos tipus de recerca, com sabeu, la recerca bàsica i la recerca aplicada. A Catalunya no estem malament, tampoc, amb recerca bàsica. Per descomptat, som líders a l'estat espanyol, més del 25% de la producció de recerca es fan aquí, i aproximadament representem entre el 0,7 i l'1% de la producció científica mundial, que comparat amb la població és molt alt. Teòricament tenim un nivell de recerca bàsica, insisteixo, de recerca bàsica superior al que pot tenir Alemanya o Finlàndia en termes comparatius de població, de recerca bàsica. Aquest és un element que val la pena tenir en compte, que és molt important. Ara, quin és el problema? El problema és que la recerca bàsica no vol dir que això es traslladi a la recerca aplicada, que és el que estava explicant abans. I per tant, perquè això sigui així, tenim un repte que ja l'he avançat, la coordinació entre universitat, empresa i administració, que és el model d'Israel, el model de Massachusetts. Limitacions. Perquè això sigui així, perquè aquesta recerca bàsica que podem estar en el top 10 mundial passi a recerca aplicada, quines limitacions tenim? La primera és la manca de grans empreses que facin de tractores d'aquesta recerca. Si tingués temps, m'agradaria parlar-ne d'aquest tema. És a dir, habitualment, als països aquests que he parlat, la recerca bàsica es transmet a l'aplicada essencialment perquè hi ha empreses, grans corporacions, que en connexió amb la universitat apliquen el que allà estan investigant. Ara, ha de ser una empresa amb una dimensió elemental, una dimensió important. Empreses petites i mitjanes no tenen aquesta capacitat. Poden fer innovació pràctica, innovació d'observar el procés productiu, però la innovació que vingui de recerca no se la poden permetre. Per tant, tenim una limitació important. També tenim una limitació de recursos públics. Un altre aspecte, ens hem d'imbuir de cultura innovadora. O sigui, no serem res si no ens posem al cap de que per més estudis que tinguem, per més que tinguem una població culturalitzada, si no tenim mentalitat innovadora, inquietud, saber que sempre tot es pot millorar, com a societat parlo, com a cultura, doncs difícilment estarem en el top 10 dels països avançats, repeteixo, tinguem estat propi o no. Hi ha dos tipus d'innovació, per exemple, la que fan a Alemanya, que són molt quadrats i ho fan molt a partir de la recerca estructurada, o bé la que fan a països com Japó, que parteixen de la innovació a partir de petits increments. Allò famós que al seu moment van fer els cercles de qualitat, que va ser un invent americà, però que semblava que feia una miqueta de broma, però efectivament ha generat una cultura d'innovació a base de petits increments i realment tenen molt èxit. El tema clau està en que l'any 2020 la despesa pública i privada a Europa es pretén que sigui el 3% en recerca i nosaltres estem a l'1,65. Per tant, tenim feina. La participació del sector privat a Catalunya en aquest conjunt de recerca és del 56%, mentre que l'OCDE i el País Basc és del 75%. Per tant, us dic, això té relació amb el que us deia abans, molta recerca, però quan s'ha d'aplicar, amb la qual cosa hi ha d'haver-hi participació del sector privat, estem lluny inclús del País Basc. Per tant, doncs, tenim en aquest cas un repte molt important. Finalment, hem d'adaptar aquesta innovació, tampoc cal fer de sectors nous, tenim uns sectors molt potents, agroalimentari, sector salut, sector automòbil, que tenen molt recorregut en aquest camp i que ens hauríem d'esforçar-hi, perquè d'aquí 7, 8, 9 anys no ens dedicarem a altres coses. Hem de pensar que farem coses que les fem ara, només que les hem de fer més ben fetes, més ben, diguem-ne, acabades i molt més competitives. I finalment, els objectius. Mireu, concretament hi ha un altre problema, que això és molt català també, no? Que és que tenim a Catalunya 33 centres de recerca, 28 centres tecnològics i 83 grups universitaris treballant en recerca. Home, segurament seríem tots bastant més eficients si això ho agrupéssim en un organisme. Què és el que passa tant a Holanda, Finlàndia com al País Basc? El País Basc té un centre d'investigació i recerca que factura 5 vegades més que els nostres. Bàsicament perquè tenen un sol centre agrupat i té unes sinergies i unes economies d'escala espectaculars. Tenim un repte aquí. El que fem ho fem bé, però ho faríem molt millor si fóssim capaços de fer-ho coordinadament i amb una sola direcció estratègica, per entendre'ns. I finalment, vull acabar, això ja l'he explicat, amb aquest tema de la dimensió. Si volem ser algú en l'economia dels anys propers, hem de guanyar dimensió. Tenim una estructura productiva competitiva, podem parlar-ne, però formada massa per petites i mitjanes empreses. Hem de guanyar dimensió, perquè la dimensió va lligat a la possibilitat d'obtenir finançament, a la possibilitat de recerca i a la internacionalització. Difícilment ens internacionalitzem, o ho fem amb molt esforç, difícilment podrem activar despeses de recerca perquè no tenim massa crítica suficient i difícilment obtindrem finançament si els projectes no són prou ambiciosos. I per fer això ens falta, primer, canviar culturalment. Hem d'assumir que la dimensió és un problema. Hem de pensar en gran, hem de fer grans projectes. Si no surten, no surten. Però allò de dir, escolta, jo ja he fet el meu projecte, ja ho tinc tot ben arreglat i aquí implanto, això és molt propi nostre. Té el mèrit de la iniciativa, però ens quedem a mig camí. Ens quedem a mig camí. Hem de fer projectes molt més ambiciosos. Dos, planificar a llarg termini. Penseu que les cultures, bàsicament les més de caràcter industrial, com és la japonesa o l'alemana o inclús americana, planifiquen més a llarg termini des del punt de vista industrial. I després, si no podem fusionar-nos, almenys cooperem. La cooperació ha tingut obliga a fusionar-te mercantilment. Poden haver-hi empreses que, mantenint la seva raó social, cooperin amb alguna cosa, cooperin amb internacionalitzar-se, cooperin amb alguna recerca, cooperin. Com a fase prèvia a que algun moment s'acabin fusionant per fer un gran projecte. El canal financer, el sector financer nostre, o bé es belluga en el sentit de que doni productes adaptats a cada fase de vida de l'empresa, és a dir, un producte per la fase inicial, un producte per la fase expansiva, un producte per la fase d'internacionalització, o aquest sector financer no compleix la funció que ha de fer. Ara no fa gens, no dona crèdits, però quan els doni, els ha de donar en funció de la vida, del moment de la vida de cada empresa. Si no, tampoc ens serveix. I finalment, hi ha un tema que és el de legal, que també val la pena tenir en compte. Hauríem de facilitar tot el que és la regulació, les fusions, avantatges perquè siguin més grans, i una cosa curiosa, que és allò que us deia dels efectes secundaris. Mireu, ara hi ha una normativa, i amb això acabo, i podeu anar tots a disfrutar del dia, que és molt, molt bo. Hi ha una cosa que té efectes secundaris, com us deia abans. Hi ha tota una normativa de protecció de la PIME. Bàsicament, molt resumidament. Si no tens 50 treballadors, no tens per què tenir comitè d'empresa. Això ho fan perquè amb una PIME, doncs amb 40-50, només... O, per exemple, tens un tipus d'impost de societats reduït mentre no passis d'un nivell de facturació. I això es fa amb tota la bona intenció del món. Esteu d'acord amb mi? Home, l'efecte més clar és que arriba un moment en què no t'interessa créixer. Perquè si tens 52 treballadors, algú dirà, hombre, ara hauré de tenir un comitè. O ara el tipus d'impost de societats passarà del 25 al 30. És a dir, una bona mesura inicial pot arribar-se a convertir en una mesura, diguem-ne, negativa. Té efectes negatius. I acabo amb un acudit que vaig llegir una vegada que em va ajudar molt a entendre els mecanismes pels quals funcionem els economistes, no? O l'economia. Vosaltres sabeu que a l'Índia van fer de vegada un estudi i van descobrir que es morien com 300.000 persones de mossegada de cobra, que és aquella cosa tan bonica però que si t'enganxa et deixa arreglat. No? I van dir, bueno, doncs hem de fer alguna cosa. I van fer un pla per incentivar l'eliminació de cobres, que consistia en que cada cobra que portaven morta a l'administració els hi donaven un tant. I efectivament van recollir la tira de cobres mortes, però continuaven morint-se 300.000 persones. I van descobrir que la gent es dedicava a criar cobres, clar. I quan les tenia ben criadetes i ben d'allò, doncs les portava cap a allò i cobrava el dinar. El mecanisme humà i, en definitiva, l'economia, per això deia que té molta relació amb la sociologia, és molt complexa. I per tant ho hem de tenir tot present. Bé, espero que no us hagi sigut ben...
Bé, molt breument, agrair al doctor Casas aquesta magnífica primera lliçó inaugural i magistral. Per la nostra part, només desitjar que tingueu un curs ben profitós, que compenseu bé les farres i l'estudi, que us ho passeu molt bé, que tingueu molta sort i aprofito per declarar inaugurat el curs 2013-2014. Molta sort i bona feina a tothom.